Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Vaig arribar a la cuina catalana com a novici, com a estranger, i me'n vaig enamorar de seguida. Em va encisar la seva frescor i vitalitat. Em van al·lucinar les seves ressonàncies del passat. Em va encantar les seves aromes franques i intenses. Però em sembla que el que em va fascinar més i el que em va semblar més característic va ser aquesta capacitat de sorprendre, aquesta manera original de fer coses inesperades amb ingredients normals, els seus trucs secrets, la seva espurna de bogeria. En poques paraules, em sembla que es tracta d'una cuina alhora accessible, o almenys així m'ho sembla, i això no obstant, exòtica i misteriosa. Podem gaudir-ne quasi per intuïció, però resulta impossible conèixer-la a fons. I aquest és, per mi, un dels seus grans encants. És com un secret deliciós que se'ns murmura en un idioma que quasi entenem. Un secret que està desitjant ser transmès, per mi, que és l'última gran cuina europea no descoberta encara. Del llibre Cuina catalana, de Colman Andrews, d'Editorial Massacs, Martínez Roca.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda. Amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir aquí l'Òscar Gómez del blog de cuina.net per endinsar-nos en les seves propostes culinàries. Què tal, Òscar? Molt bon dia.
Molt bon dia, Pep. Molt bon dia a la companyia.
Com ho tenim, això? Cap on anem avui?
Molt bé. Avui anem al cor del Vallès Oriental, a la Garriga, a un restaurant que es diu Alambí, quan una cuina mediterrània té una carta amplíssima d'opcions, on pots trobar plats absolutament clàssics i algunes cosetes més imaginatives, que els agrada fer també, i aleshores hi ha una mica per triar i remenar, la veritat.
A veure, i què hi trobem aquí? Què hi has pogut tastar?
Mira, una cosa que m'agrada és que l'aperitiu que et posen, bueno, el pots demanar si vols, són uns bonsais amb olives similars que tenen els germans Roca. Els germans Roca, ells se'ls fan amb unes olives amb formatge tou dels cadells i amb xova, i a mi és un puntet que m'agrada perquè, bueno, evidentment et remet a una referència com són els germans Roca. Després em vaig demanar també unes croquetes amb os de pernil i cansalada, que tenen la gràcia que ells infusionen la llet per fer la beixament de les croquetes tota la nit amb os de pernil, i això li dona un punt de potència de pernil que després ho notes quan menges la croqueta a la boca. I te la serveixen, com que és un lloc una mica així sofisticat, te la serveixen amb una làmina de cansalada per sobre i una culleradeta de caviar de la Vall d'Aran, caviar nacarí, i és una forma de convertir la croqueta en un mos una mica més sofisticat. Personalment, el caviar jo crec que no li fa ni falta a aquesta croqueta, però és com ells la preparen i també està bo el caviar, no hi ha cap problema que posin caviar.
Que bé. Home, són d'aquell tipus de mossegades. Que bé, home, sempre està bé, eh? Començar amb una mossegada d'aquestes.
Sí, Totalment. A més, són molt cremoses i tenen moltíssim gust a pernil, eh? Que al final és el que jo li demano a la croqueta, és que realment tingui el gust de l'ingredient protagonista.
Exacte, del que es diu, eh?
Sí. També tenen molt bo pa de fetge, que fan ells, amb ventresca, fan servir ventresca a Joselito, aquesta marca tan reputada, la posen també ceba dolça, ametlles, i és un pa de fetge que és el que et dic normalment amb aquest tipus de preparacions, que quan un restaurant prepara el pa de fetge, també vol demostrar que hi ha una intenció, no? Perquè el pa de fetge són preparacions que tenen un temps, has de tenir un espai, guardar-los, i a mi demostra molta intenció quan un restaurant dedica temps i espai a tenir el seu propi pa de fetge.
Que bé.
Fan molt bons calderons d'arrossos, fan arròs de barca, amb calamars i gamba, fan un de conill amb romaní, fan unes gambes temperades en oli dels caps i palo cortado, que estan boníssimes, que les serveixen en una olleta. És com una mena de gamba a la llet, però l'oli senzillament l'escalfen i llavors el treuen del foc, tiren la gamba a dintre, l'oli abans l'han aromatitzat amb els caps i amb palo cortado, i aleshores, quan ja està fora de foc, tiren el cos de la gamba pelada a dintre, les gambes gruixudes, vermelles, i aleshores tenen el punt just de cocció perquè estiguin super sucoses, i l'aroma del palo cortado amb els caps, i està boníssim, que és un plat de producte sensacional.
I de postres?
Vinga, de postres, tenen una coca de vidre farcida de tiramisú de festucs, una mica d'aceto balsàmico, el porten, és el Ludovico Campari, i després tenen unes postres, perquè els agrada el que comentava abans, que tenen pinzellades així més modernes, bueno, modernes no sé, si aquest, el Dràcula de Construït ja no sé si es pot dir que és modern, igual és un nou clàssic, perquè realment es va posar de moda fa anys i te'l vas trobant en els jocs i igual ja és neoclàssic un Dràcula de Construït. Van estar el xarrup de cola per una banda, la maduixa per una altra, el gelat de vainilla per una altra, i tens aquell gelat famós quan eren petits que tenia aquests ingredients, però posats de formes, amb textures i presentacions diferents.
Doncs mira, a punt aquest restaurant a l'Enví per entrar en aquesta nostra guia Virgínia és aquí de la Fonda. I per cert, que mira, ahir amb una taula molt a prop d'on estava jo menjant, n'hi havia una persona que es menjava un Dràcula, i jo no sé si passa com a mi, però jo el vaig veure més petit de quan jo era petit, saps?
Sí.
Llavors no sé
sí.
si és que nosaltres ens hem fet grans o que els gelats s'han fet més petits.
Nosaltres ens hem fet grans en tots els sentits, però els gelats estic convençut que també s'han fet més petits.
És que sí.
Perquè jo crec que si això té un nom, que els economistes li diuen, no me'n recordo com és, té un nom que és quan en comptes de pujar-te el preu et baixen la quantitat. I jo crec que va per aquí la cosa.
Eh? Al final acabarem amb havent de menjar 5 gelats, eh?
Sí, bueno, escolta, tot és una qüestió d'actitud.
Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima.
Adéu.
Adéu-siau.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínia's Xocolates i Torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat als nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínia's és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I ara és el moment de saber quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil amb l'Enric Dalmau, president de la DOP Oli de les Garrigues. Enric, bon dia.
Bon dia.
A tu t'agrada el pernil o no?
Sí, molt, moltíssim.
I com t'agrada menjar-lo?
Home, nosaltres normalment ho fem empatorrat amb aquest pernil, però realment amb un bon oli de les Garrigues que li acaba de donar pues, tot el gust i tot el... El plaer, que és un plaer menjar aquest el pernil amb oli de les Garrigues i pa de pagès.
I tu el cuines a casa?
Home, una mica, sí, però no massa, eh? Però bueno, a nosaltres ens agrada molt pues, lo pernil saltejal, sobretot amb verduretes i frigidetes i posar-hi el pernil, i això també, eh? Però sempre l'oli, amb l'oli de les Garrigues, que és el que li acaba de donar el gust i el toc de qualitat, no?, de tot això.
I què, a la copeta que hi posem?
A la copeta, home, un bon vi blanc de les Garrigues, o negre, és igual, vull dir, de Costers del Segre, que són molt bons i, bueno, estan molt adequats a tot aquest tipus d'aquesta alimentació, no?
I el pernil i el safrà lliguen? Perquè tu també cultives safrà.
Sí, jo soc productor de safrà. Mira que el safrà normalment lliga amb tot. Amb pernil no ho hem provat, però penso que s'hauria de provar perquè al final el safrà és un potenciador de sabors, no? I normalment nosaltres a casa n'utilitzem per tot arreu, eh? A tots els plats. A la sopa, a tot arreu li posem safrà. Però bueno, el patorrat amb pernil encara no ho hem fet. Potser ho hauríem de provar, no ho sé. Hi ha sorpreses en aquesta vida que pot sortir bé, no?
Doncs mira, farem una cosa, a la fonda aquesta tardor vindrem cap a les Garrigues i mirarem a veure si això lliga o no lliga.
Ah, sí, perfecte, quan vulgueu, estem disposats a provar el que vulguis, eh? A veure, el safrà, realment la gent possiblement no sap massa com utilitzar-lo. En canvi, si saps com utilitzar el safrà pel menjar, és un potenciador de sabors impressionant, eh? Vull dir, li dona un toc als plats i a qualsevol plat, eh? A qualsevol plat. A la verdura nosaltres posem safrà a molts llocs i val la pena provar tot això.
Mira, agafarem el calendari i ja vindrem, ja. Moltes gràcies, Enric.
Gràcies a tu.
La fonda.
I ja hi tornem a ser aquí amb el mestre Dolcet, el nostre xarcuter particular. Josep Dolcet, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui veig que no hi ha tripa per aquí, eh?
Avui no hi ha tripa, no hi ha cocota, no hi ha tela, no hi ha res. Avui parlarem, per dir-ho d'una manera, de l'única conserva que es feia del conserva entesa com a tal, que es feia del porc, que era el tupí o confitat.
El tupí, la tupina, el confitat, que això, una manera, com deies tu, de conservar, sobretot sempre, amb un greix.
Exacte. Eh? Aquí hem de partir de la base perquè s'entengui, els que no ho sàpiguin, és la conserva de diferents parts del porc amb oli o amb greix. Depèn, tot això també era en funció de la zona on ens trobéssim. Com més en muntanya ens trobàvem, que podia ser que no hi hagués oli, pues això es conservava molt llarg i sobretot a les zones on hi havia oli es podia conservar amb oli. Però hem de dir què és exactament la tupina. La tupina és les puntes, la costella, puntes de llomillo, les botifarres o llangonisses crues i algun altre retall que es feia, que això es fregia, més que es fregia, es confitava, es fregia molt suaument, i un cop fregit, això es posava dintre d'un tupí o d'un recipient o d'un pot i es cobria amb el mateix oli. Amb el mateix oli o amb la llard. I així es mantenia, es tapava, i així es mantenia aquest producte com a conserva fins al temps de la sega o quan pogués durar. Era la manera d'allargar la vida útil d'aquestes parts del porc, d'aquestes parts que es podien fer molt bé més aviat. Penseu que antigament la botifarra crua o llangonissa crua era un producte que es feia de matança, però que només es menjava el dia de matança i que la resta es confitava, perquè era un producte, o es deixava secar, vull dir, perquè si no es feia molt bé.
Clar, el fet del greix el que fa és que no deixi passar l'oxigen, per tant ja no es fa malbé, i és una cosa que guardat en un lloc fresquet, com un rebost, s'aguanta i s'aguanta i pot estar-hi tranquil·lament, que després tu vas agafant ara un tall d'això, ara un tall d'allò, el poses a la paella allà al costat del foc, i ara que estem allò a l'estiu, algú pot pensar en el costat del foc, En moments com els que estem, a alta muntanya, segurament que hi ha més d'un que ja el fan al foc.
Segurament. No només això, però vull dir, és que és igual. És que si no volem estar al costat del foc, fem-ne uns macarrons o fem-ne uns fideus, la cassola, i veurem que realment, o senzillament, si voleu, deixeu-lo escórrer i rosteu. Veureu que és d'aquelles coses que és especial. Diran, no, és que això, que sigui greix, que sigui colesterol. Hem de pensar que tot això són greixos insaturats. I per aquells que tingueu por del greix, doncs, evidentment en mesura, però són greixos insaturats, són dels bons.
Poc i bo.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui, la ruta formatgera per Catalunya, on anem fins a Olost, al Lluçanès. Perquè allà hi tenim la formatgeria Reixegó i anem a parlar amb la Cristina. Cristina, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Fantàstic, aquí esperant a veure quin formatge haurem de tastar avui de casa vostra. Què és la formatgeria Reixegó?
Pues mira, Reixegó és una granja de fa molts anys. Nosaltres ja fa molt que ens hi dediquem amb això de les vaques i el bestiar. I sí que és veritat que, bueno, ara ja, bueno, sembla que tot canvia, hi ha problemes, el sector i tot, però és que tot això ja va començar fa uns quants anys i nosaltres ja ens hi vam trobar. Llavors, nosaltres teníem una explotació de vaques on pues, sempre havia funcionat molt bé i, en canvi, en aquells moments ja la indústria, nosaltres veníem la llet indústria i en aquells moments se'ns anava a cruspir, sencers. I llavors aquí vam dir que no podia ser perquè, home, això ja són quarta generació i no podíem deixar que caigués. I per això vam decidir elaborar la nostra pròpia llet i elaborar formatges. I a l'hora de fer-ho vam dir, home, doncs el que està clar és que el que no pot ser és que la indústria se'ns torni a menjar. Per tant, intentarem elaborar-los de la manera més artesanal i de la manera més, bueno, amb més carinyo i amb més bona intenció possible per això, per fer un producte de qualitat i un producte esmerat, i per això fem tants tipus de formatges i fem coses així, bueno, una mica amor al que això no decaigui mai.
Exacte, la formatgeria Reixegó amb hectàrees de terreny perquè les vaques puguin fer de les seves, puguin fer una menja ben natural i puguin elaborar aquesta gran tipologia de formatges que clar, que ara en podem parlar perquè en feu de molts diferents, però a mi n'hi ha un que em té el cor robat, que és el Sant Ignasi.
Ah, mira. Sí,
explica'ns sí. Què és el Sant Ignasi.
El Sant Ignasi és la pasta làctica que fem, que és un formatge que és aquests que, bueno, quasi bé no s'hi tira quall, i llavors es deixa que la llet s'acidifiqui. I llavors és un formatge que, a més, ja no només aquest tipus de formatge que ho fan sempre, però és que, a més, quan són elaborats amb llet crua i de vaca, fa que, bueno, és un formatge que un dia a l'altre canvia moltíssim. Llavors, quan l'agafes ben jove, és un formatge encara molt suau, que encara té un cor ferm i un gust molt, molt, molt suau, i en canvi, a mesura que van passant els dies, sí que s'intensifica. Així que bueno, pots trobar-te ja amb un formatge molt desfet, que pràcticament des de l'escorça tota la part interior sigui pues això, ben liquat, que és d'esparrama, que per això el servim en aquesta casa de fusta, i la veritat és que sí, que és un formatge que, bueno, li tenim molt, molt carinyo i molt, molt amor al fer-lo, i de fet és dels primers que vam començar a elaborar. I encara en tenim parents amb Sant Ignasi.
Un altre formatge que també ha sigut allò premiat, el Lactium, premiat a la fira de formatges artesans del Pirineu, també a Lledó, ha sigut el tou del Lluçanès, que aquest també és d'aquells que va bé per untar, per agafar amb la cullera.
Sí, a més aquest diguem que és el que més ens ha costat aconseguir-lo d'aquesta manera. És una delícia, perquè clar, tothom assimila un formatge tipus torta, que torta ho és de manera normal, ja amb temperatura normal ja ho és, no fa falta escalfar-lo. Però tothom associa amb un formatge molt fort i no, al revés, és un formatge que és molt agradable i, bueno, tant per untar com, bueno, o per menjar en fred, així, o amb qualsevol cosa, sempre entra molt bé. Aquest, a més, és una nineta que ara tenim, que sí que en tenim de molts, però aquest ara mateix creiem que és un dels nostres formatges amb més ganxo que tenim.
I després un altre, que a més aquest és d'aquells que ara molta gent dirà, caram, caram, no? D'aquests que fregueu i que cuideu i que madureu, però aquest li passeu allò, el pensament de la ratafia, eh?
Exacte, sí, sí, amb l'olòs. L'olòs és un semicurat que fem, que seria potser el formatge menys pretensiós que tenim. És un formatge molt agradable, molt, molt bàsic, però li fem amb uns quants, els fem un rentat de ratafia. O sigui, i això fa que tant la textura com l'aroma sigui molt diferent i sobretot per la gent que li agrada la ratafia és un formatge per tastar. Perquè, a més, jo, com dic, aquest formatge és genial per fer amb un vermut, per obrir papiles, és fantàstic, amb cervesa, amb cava, és molt, molt, molt agradable.
I ja fa un temps que us heu endinsat amb la cultura del blau, vosaltres.
Sí, 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 sí. A més, bueno, i a més, això sí que és una cosa que nosaltres fem, que és que fem formatges de fa forces anys, evidentment no som dels més antics, però sempre estem en contínua evolució, sempre intentem que el formatge vagi millor. I crec que ara tenim una versió del blau que, bueno, que és molt... Bueno, ens l'agraeixen molt pel sentit que no és tan forta, és molt més equilibrada i també és un formatge que jo sempre dic, o sigui, fins i tot la gent que no li agrada el blau, que el tasti, perquè té una untuositat i un gust que sorprèn a molta gent.
Clar, jo sempre dic que dels primers formatges que hem parlat, no, de la tipologia del Sant Ignasi, serveix perquè aquella gent que no li agrada el formatge s'hi comenci a endinsar i arribem, diguem-ne, en els blaus i en aquests formatges de pastes cuites que ja són, diguem-ne, per als grans amants i les grans amants del formatge, no?
Sí, sí, diguem que tenim una bona varietat en el que, en funció del tipologia de gust, segur que encaixa algun o altre. Sí que és veritat, doncs, això, que hi ha, doncs, per les ratetes que diem, aquests formatgers grans que busquen els diferents tipus de formatges, doncs el reixegó sempre sorprèn molt, que és la pasta cuita, el blau, el tou... O el Sant Ignasi també és veritat que en funció de com l'agafis, sí que si és molt jove agradarà més a gent que li agrada formatges suaus i en canvi estarà molt massa suau per algú que és molt formatger i en canvi quan evoluciona, doncs això, és trobar-li el punt a cada formatge. Al final també això és com quan cuines, que hi ha coses que les faràs més al punt o més fetes o els propis aliments, doncs amb el formatge també passa el mateix. A vegades no hi ha no només el formatge, sinó és el punt de menjar-lo.
Exacte, hem d'explicar sempre, no, que estem dins del club dels formatges vius i que un pot trobar un formatge a molts estadis de maduració, de curació, de gust i de textura i que s'endinsi a tastar el mateix formatge amb edats diferents, eh?
Exacte, sí, sí, o fins i tot, clar, el bestiar pateix de les canvis climàtics, aquests que hi ha, el fred, la calor, per tant, els formatges també els hi passa. O sigui, ja no només la pròpia llet, quan la tenim per elaborar, que pot haver-hi un canvi molt fort entre estiu i hivern, també la pròpia càmera de maduració. O sigui, al final, tot canvi que hi ha a l'estar viu es repercuteix molt, molt amb el formatge. O sigui, el formatge és una cosa viva que has d'estar completament atenta. No, no pots actuar com un autòmata i fer-los tots iguals. Això seria, bueno, no seria correcte, no el tractaries com li correspon, com ho demanaria.
Doncs mira, aquest estiu vindrem cap aquí a Olost a veure amb quants de formatges ens queben a dins el cotxe.
Exacte, sí, sí. El que si vens amb el cotxe et recomano que fiquis una bona nevera.
Exacte.
Perquè amb la caloreta que tenim...
Amb gel, o amb plaques d'aquelles que el formatge s'aguantin bé.
Exacte, sí, sí, doncs veniu quan vulgueu, esteu convidats.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Cristina, que passeu un bon estiu.
Igualment, moltíssimes gràcies.
Salut,
gràcies
i formatges.
Moltes gràcies.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
I I avui parlarem d'una de les cuines que a mi em té més apassionat, a part de la cuina catalana, perquè és una d'aquelles cuines que fa uns quants anys vaig descobrir i després es va descobrir, jo crec, a gran part d'Europa. No és que la portés jo, sinó que, mira, es va coincidir, no?, com moltes vegades passa amb aquestes coses, que te'n vas a un indret, el coneixes allò, i llavors sembla que tot sigui així, no? I avui, per parlar-ne, tenim un personatge que és extraordinari, que és un dels grans divulgadors, i és que jo crec que si hi ha un país que ha generat més divulgadors i divulgadores de la seva gastronomia, aquest és, sens dubte, Perú. Niki, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Què tal? Com va aquest estiu per aquí a Barcelona?
Bueno, muy bien, muy bien.
Sí. Escolta, la cuina peruana diuen que és una de les més variades del món, que té una herència preincaica, incaica, espanyola, africana, francesa, xino-cantonesa, japonesa, italiana, però té molta identitat peruana per si sola, la cuina peruana, no?
Claro que sí, ¿no? Claro, la cocina peruana es muy amplia, es ancestral, ¿no? Antes de la llegada de España al Perú, ya existía un país, ¿no?, que se llamaba el Tahuantinsuyo, que era más grande de lo que es el Perú en territorio ahora, ¿no? Claro, y bueno, con muchas culturas anteriores.
¿Cómo has arribado a Barcelona, Miguel?
Bueno, en realidad yo tenía destino Madrid, pero la vida felizmente me trajo a Barcelona, ¿no? El gobierno peruano en el año 2007... envió a algunos cocineros a algunos países del mundo que ya habíamos tenido un recorrido internacional, ¿no? Y bueno, fuimos enviados a este territorio 23 cocineros, de los cuales pues quedamos algunos, otros cambiaron de país, pero el objetivo del gobierno peruano era la difusión de la cocina peruana en los próximos años, ¿no? Y se contactaron con nosotros y de esa manera pues pudimos llegar como de alguna forma embajadores del Perú, muy jóvenes nosotros, ¿no?
Però i com vas acabar sent un embajador del Perú? És a dir, tu a Perú ja cuinaves, tu vas estudiar cuina a Perú?
Yo estudié gastronomía en Estados Unidos, en la escuela Le Cordon Bleu, ¿no? Orlando Culinary Academy. Y también estudié Business Administration en University of Central Florida, ¿no? Entonces, yo estudié cocinas del mundo, pero basada en cocina francesa, clásica. La cocina peruana la sabía por mi abuela, por mis tías, por las chicas que trabajaban en casa, por mi madre, que no dejaban en cierto momento entrar a la cocina, pero siempre el peruano le gusta cocinar, ¿no? Y en los Estados Unidos, pues aprendí las técnicas y empecé a escuchar que el Perú estaba difundiendo su cocina y pues tuve que ir a Lima a hacer un curso rápido también, ¿no?, para poder continuar. Porque, claro, yo estaba en Estados Unidos a los 17 años y estaba estudiando la carrera de Culinary Arts, ¿no?
Clar, perquè la cuina peruana, podríem dir, la més coneguda, la més comercial al món, diguem-ne, té molta part d'aquesta barreja de cultures que teniu, però Perú té una cuina ancestral i té, sobretot, grans productes, no?, ancestrals. Només has de fer que sortir de Lima i anar cap al nord, o vas cap a la sierra, o vas cap a la selva, o te'n vas cap a la banda de baix, i és totalment diferent. És a dir, si haguessis de dividir Perú o la cuina peruana, en quants llocs la dividiries?
Bueno, en realidad, muy interesante lo que dices, Pep, porque Perú tiene un bagaje de producto tan amplio, ¿no? Más de 4.000 variedades de patatas, oyucos, ocas, mashuas, ¿no?, quinoas, quinoas y cosas, y productos que todavía no llegan aquí a Europa, felizmente, porque nos dan más tiempo para hacer cosas. Pero claro, la cocina peruana, además de influencias, como dijiste, japonesa, china cantonesa, etcétera, tenemos cocinas regionales, ¿no? Como tú has mencionado, la parte del sur, las picanterías de Arequipa, Tacna, Moquegua, no tienen nada que ver con la cocina del País Vasco peruano, por decirlo así, Chiclayo, Lambayeque, Trujillo, Tumbes, La Libertad, ¿no? Y luego tienes la cocina arequipeña de la tierra de Mario Vargas Llosa, que es otro estilo de cocina, donde está el volcán Misti, y luego tienes la cocina amazónica. Increíble, ¿no? Tú sabes que el territorio peruano es el 70% Amazonia, y el río Amazonas empieza en el Perú, o sea, te puedes imaginar las frutas, productos que son inclusive que nosotros no conocemos. Y Lima, que podemos decir que es una de las capitales gastronómicas del mundo, abarca todo aquello. Entonces, todavía no hemos llegado al momento quizás de dividir, porque somos un país en construcción. Somos muy jóvenes, acabamos de cumplir 200 años, ¿no? De liberación del yugo español. Entonces, hay mucho por hacer, pero sí tenemos muy definido hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, ¿no?
Clar, aquesta és una d'aquelles coses que quan un arriba al Perú en un indret i, com dèiem, doncs, va tirant cap a un costat com a l'altre, se'n dona compte del producte, no? D'aquest gran producte que teniu, amb això que deies ara, 4.000 varietats de patata, de les quals cada una té el seu gust, té el seu color, té el seu aroma, i també la seva manera de cuinar, no? Com els xunyos, per exemple, que són curiosos de menjar i de cuinar, no? Però després te'n dones compte també de que hi ha productes, que, i tu deies ara, i per sort molts que no han arribat aquí. Clar, avui en dia amb la globalització, no sé com està jo ara, per exemple, el tema de la quinoa, no? És a dir, aquí la quinoa, més enllà, diguem-ne, de que ens pugui fer gràcia des d'un punt de vista gastronòmic, des d'un punt de vista alimentari, no la necessitem. Però, en canvi, hi ha un gran, podríem dir, digue-li mercat, o no sé, com se li pot dir, però, clar, ara no sé com està la quinoa a Perú en els últims 20 anys, no?
Sí. Bueno, el progreso de las exportaciones las compartíamos con Bolivia, ¿no? Ahora Perú ha superado a Bolivia, ¿no? En las exportaciones de la quinoa, muchas variedades, claro. El tema proteico, aquí por ejemplo la veo en ensaladas, en cosas muy diet, muy vegano y tal. Para nosotros es un alimento ancestral que tiene un poder energético y místico, ¿no? Que es el grano de los dioses, se le llama a ella, ¿no? Entonces, claro, nosotros la tomamos en batidos, para el desayuno, en guisos, ¿no? La hacemos pop, como popcorn, ¿no? La hacemos como empanizada. O sea, hay múltiples maneras de consumir la quinoa. Y claro, el gobierno peruano lo sabe y es uno de los ejes preponderantes del desarrollo que viene y trae cola nuevos productos. La kiwicha, no se conoce la kiwicha aquí, que es como la quinoa, pero pequeñita. Entonces, es inclusive hace gracia porque cuando la comes es como unas bolitas que te hacen gracia, ¿no? Y el contenido proteico, pues, es inigualable, ¿no?
Clar, i després, com dèiem, i això, no? Un conjunt de cuiners i cuineres que difoneu i divulgueu i defenseu aquest patrimoni gastronomitari que teniu a partir, diguem-ne, de tot aquest volum de cuina que esteu fent. Clar, avui en dia, dir Gastona Curio, jo no sé, quan diem aquesta paraula, no? Per tu què expressa Gastona Curio?
Bueno, Gastón es una eminencia gastronómica para nosotros que ha generado muchas controversias, ¿no? Por falta de conocimiento. Yo contra Gastón, más bien agradecimiento. ¿Por qué? Porque ha dado su vida, inclusive, pudiendo dedicarse a otras cosas, para poder difundir lo que tiene el Perú, ¿no? Y bueno, Gastón es un empresario gastronómico más que un chef, es un divulgador, es un, no sé, ¿no? Entonces, yo le tengo mucha admiración y siempre he seguido sus preceptos porque él es mayor que yo y yo creo que es el camino, ¿no? Alianzas estratégicas con Cataluña, ¿no? Con los Adrià, en País Vasco con Arzak y su hija, ¿no? Con muchos, ¿no? que han logrado en Italia, en Francia o en otros países, es un tema también de relaciones públicas. De alguna manera Gastón Acurio cae bien. Entonces eso es fundamental. El hecho, como comentabas, de la cantidad de cocineros. Si yo te contara la cantidad de cocineros que hay divulgando esto, además de Virgilio Martínez, además de Micha, las nuevas generaciones de mujeres que llegan.
Pía, ¿no?
Pía, la esposa de Virgilio, ¿no? La última vez estuvimos en Central antes que se cambiaran a Barranco. Yo me quedo estupefacto. O sea, nunca en mi vida pensé que pudieran haber tantos químicos o personas, ingenieros químicos o botánicos, que se dedicaran junto con Virgilio, su esposa y su equipo, que tiene un equipo muy grande, ¿no?
I després, gent menys coneguda, però no per això menys important, no? Com per exemple la Teresa Izquierdo, que fa molta cuina criolla, no? Clar, te'n dones compte, o per exemple en Cucho de la Rosa amb el tema de la cuina novoandina. Clar, quan tu te'n vas a donar voltes per allà a Perú i veus que sí que hi ha uns plats, diguem-ne, que són com molt internacionals de tot, no? Però que te'n dones compte de que hi ha plats que són molt, molt, molt regionals i que no traspassen, no? Aquí encara, avui en dia, aquesta globalització fa que, per exemple, puguis menjar doncs un suquet a l'Empordà i una altra mena de suquet, no? Calero, per exemple, aquí a l'Ametlla, no? I més o menys, home, hi ha variants, no? Petits variants, però, per exemple, jo aquesta setmana, mira, parlava amb una noia peruana i em deia que no havia tastat mai el cuy, no? I ella diu, és que el cuy és molt de la zona de la serra, tal i qual, i a la selva no en feien servir, no?
Claro, no, a ver, por ejemplo, el caso del cuy, ¿no? Que en Estados Unidos y aquí es una mascota. Bueno, particularmente yo en Lima nunca he comido una vez, ¿no? Pero no es algo de el común denominador de la gente de mi ciudad, ¿entiendes? Esto es en los Andes, ¿no? En zonas específicas, ¿no? En los Andes.
És que amb en Niki Ramos, un gran cuiner que tenim la sort de tenir-lo aquí a Barcelona per divulgar aquesta gastronomia peruana i aquesta filosofia, podríem dir, de cuina, ens arriba un plat que serà de Perú, que a Mèxic diuen que també el fan, que si a l'Equador és igual, però és el ceviche. Què té el ceviche que sigui, diguem-ne, tan, no sé, tan estimat, tan divulgat, tan fet a totes les cases i també a vegades tan mal fet, inclús a molts restaurants, eh? Niki, i a veure, què és el ceviche per tu?
El ceviche es el plato de nuestra religión, ¿no? Como decía don Ferran Adrià, ¿no? Para el peruano la gastronomía es una religión y el ceviche es, digamos, es su mayor ¿no? representante, ¿no? Sí, es verdad lo que tú dices, el ceviche es una marca. Es una marca, es un plato que se genera desde México hasta el sur de toda Sudamérica, ¿no? Toda la costa y el Caribe también. Pero lo que hace preponderante el desarrollo del ceviche en el Perú es de que tenemos cientos de tipos. Y además tenemos ceviches calientes. Todo lo que se mueve en el Océano Pacífico lo hacemos ceviche, ¿no? Entonces ese es algo, es el plato nacional y lo comemos pues dos veces a la semana en nuestras casas. Muy importante la ecuación, ¿no? La frescura de los ingredientes. Y no el reemplazo. No aceptamos reemplazo así nomás, ¿no? Somos los que somos ortodoxos, como Cucho La Rosa, que lo mencionaste, un gran amigo, maestro, y la gran Teresa Izquierdo que murió, ¿no? Falleció, pero que tuvo el privilegio de enseñarme el ají de gallina. Yo la conocí en su momento. Entonces, claro, para nosotros es una religión la gastronomía y el ceviche es, digamos, es lo preponderante para nosotros.
A veure, anem a pams, perquè, clar, no és el mateix fer un ceviche de corball que fer un ceviche de pescado blanco, que això també ho veus. És a dir, primer de tot, el peix ha de ser el correcte, no?
Así es. En principio, tiene que ser pez de océano o de mar. Si ya estamos usando pez de medio río, tenemos que ver, porque el ceviche no es de río, es de océano. En principio, salvo que sea caliente, que en los Andes lo hacen, pero caliente, ¿no? Es muy importante la procedencia. Pescado blanco, pero tiene que ser firme, tiene que ser fresco. Claro, aquí el tema es congelar por normativa, ¿no? Pero en el Perú todavía tenemos el privilegio de tener un mar, un océano tan amplio que nos permite comerlo fresco todavía, ¿no?
Clar, després hi ha una cosa important també, que és això que dius, no, la frescor. Però l'altra és la tipologia, és a dir, millor el peix blanc, millor el peix blau. Per exemple, un ceviche de tonyina està acceptat?
No se comía el ceviche de atún, pero ahora en cocina Nikkei sí. Entonces se acepta en ciertos lugares, ¿no? Pero el ceviche de bonito, que es un pescado azul, es un pez popular, y es genial. La gente más humilde usa bonito. Usa verat, caballa, ¿no? Usa jurel. Entonces, claro, no el tema no es el pescado. Que sea de océano, sí, pero lo más fresco posible.
Després hi ha els vegetals, no? Perquè si en una cosa hi ha el ceviche, a part del peix, diguem-ne, són els vegetals. Claro. Quins són els que no poden faltar en un ceviche?
No puede estar el maíz choclo, que es este maíz hervido. No puede faltar el maíz cancha o chulpi. No puede faltar el boniato. La lechuga, quizá en el norte del Perú la zarandaja. Esta alga que le llamamos yuyo no puede faltar, ¿no? Es algo fundamental. Si no, y el ají limo. Y en el norte el ají mochero. Si no, no es ceviche.
Escolta, i aquí com ho hem de fer-ho? És a dir, és fàcil poder fer un ceviche allò el més ortodox possible? Trobem aquests chiles que dius tu aquí? Els podem cultivar? Queden igual?
No. Hace 12 años, cuando yo abrí mi primer restaurante de market, era imposible, casi. Lo traíamos congelado, lo comprábamos en Guzmán, la boquería, ¿no? Y era complicadito, porque era alto el precio. Ahora, felizmente, lo encontramos fresco, ya hay importadores. Sí se ha intentado hacer aquí y se hace. Hay marcas que lo venden. No es lo mismo. El rocoto sale más pequeñito. Y el ají amarillo sale sin picante. Entonces, claro, la tierra es fundamental. Porque el ají no es por el picante, es por el aroma. Es aromático, ¿no? Entonces, sí está creciendo. Pero se puede utilizar para otras nuevas preparaciones que irán saliendo, ¿no?
Una altra és el tall, no? És a dir, com s'ha tallat el peix? Perquè hi ha gent que a daus molt petits, a daus molt grans, a talls d'una manera, de l'altra...
Sí, bueno, hay dos maneras fundamentales, ¿no? Quizá en cubos, ¿no? A lo estilo, y después al sesgo, al estilo japonés. Esas son las dos maneras que se hacen.
I arriba el moment de la leche de tigre, que si, a veure, si això del ceviche és com una religió, la leche de tigre què és?
La leche de tigre es lo que hace que después que te vayas de fiesta te puedas despertar y continuar. No, es el zumo de este ceviche que pidió ser plato de restaurante, pero primero empezó en las calles, refrescando los veranos del peruano, de la gente de la costa peruana, y lo vendían en vasitos descartables a un sol, con chicharrón de pescado, que es como una tempura, o de calamar, y la gente lo comía a un sol en los años 90, y pidió ser plato de restaurante, y se convirtió en una de las estrellas de los restaurantes del mundo de los peruanos, ¿no?
¿Y cómo hem de fer una bona leche de tigre? La millor leche de tigre. La recepta de Nicky Ramos, a veure.
Los productos, hay muchas recetas, pero no debe de faltar. No debe de faltar, muchas recetas hay. No debe de faltar el pescado fresco, un fumet claro, muy suave, con corvina o lenguado, homero, apio, tallos de cilantro, no cilantro, hojas no, porque si no lo pone más verde, ají amarillo, ají limo, rocoto, jengibre, un poquito de ajo, cebolla de figueras, lo hace suave. Esa es la receta. Todo lo pones en un turmix, en un licuado, en una batidora, lo cuelas, esa es la leche de tigre y le añades limón, lima, algún cítrico al instante. No lo dejas hecho, sinó al instante.
Clar, perquè després l'acidesa fa això, no? De fet, aquest també és un dels kits a la qüestió del ceviche, no? No s'ha d'abusar de la llimona i tampoc d'exprema-la massa, la llimona, no?
Exacto. ¿Por qué? Porque tiene unos aceites amargos, que lo que hacen es estropear la frescura. Se usa hielo, 4 grados, 3 grados, y se hace en el día que vas a utilizar. Es fundamental. Para el plato leche de tigre, ¿no? Que también lleva cebolla de figueras, en este caso, ajíes, maíces, ¿no? Un poquito de calamar, quizá gambas, cangrejo. Es muy amplio, ¿no?
Y después una otra cosa es el cilantro, ¿no? Sense cilantro no hay ceviche.
Exacto. El cilantro es fundamental. Le da... al que le guste el cilantro, pues le va a encantar. Felizmente al 90% le gusta. Siempre hay algún tiquismiquis que, bueno, que no le gusta, ¿no? Respetable.
I una altra és, que molt important, el tema de les temperatures, perquè, clar, estem treballant amb peix fred, amb peix fresc, perdó, amb peix cru, i aquí s'ha de treballar molt bé al moment, això.
Así es, tiene que ser al momento, y siempre, por ejemplo, en los restaurantes donde he trabajado, siempre lo más, ¿no?, frío, y se trabaja al instante. Eso es fundamental. Cuando vayan a algún restaurante peruano, por favor, cuidad eso, ¿no? Es muy importante.
I una altra són la fruita, no? Hi ha alguns ceviches que hi ha fruites, diguem-ne, que lliguen molt bé amb el peix, no? Quines són les fruites que t'agraden més,
Niki? Sí, por ejemplo, funciona muy bien la fruta de la pasión, quizá el mango. Yo tenía un bestseller que era un ceviche con frambuesas, yep. ¿No? Era muy, digamos, en ese momento loco, pero funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, claro, todo lo que tenga acidez le va muy bien al ceviche, inclusive con el maridaje con los vinos, ¿no? Funciona muy bien los chardonnay, los sauvignon blanc de Napa Valley de los Estados Unidos, o algún vino chileno o argentino de la zona, ¿no? o tal vez un Pinot Noir, que es un tinto, ¿no?, de la zona de los Estados Unidos, porque el francés ya es muy seco, ¿no? Entonces hay que, el Charelo también, el Penedès también, ¿no?
¿Y una Cusqueña?
Una Cusqueña bien fría también.
Que yo no sé si encara això és veritat o no, però a mi m'hi han dit que la Cusqueña de 620 era molt diferent de la de 330, que és l'ampolla normal, no? Perquè deien que la de 620 es feia, la de l'ampolla gran, es feia al Cusco, i l'altra es feia a Lima. Això què, tu?
Podria ser. Inclusive se ha dicho que se está envasando aquí, ¿no? Pero bueno, la gente que conoce, que ha sido a la cerveza, pues sí, eso es lo que dicen, ¿no? La cerveza realmente cusqueña en el Perú es una cerveza dirigida a los segmentos sociales más adinerados, ¿no? Es la que acompaña a la cerveza peruana, la cerveza a la cocina peruana a nivel mundial. Y nosotros los peruanos siempre brindamos con Pilsen Callao, que es el puerto del Callao, que ya está aquí. Pronto haremos algunos eventos seguramente con Pilsen Callao para que la conozcan.
I podríem dir que l'últim pas que hem de tenir molt en compte amb el ceviche aniquí és el tema del temps, eh? Perquè, clar, quan hi ha barreges, diguem-ne, la part del suc dels cítrics amb el peix, allà comença, diguem-ne, una amalgama que, si ens passem, llavors ja el ceviche no és el que ha de ser.
Exacto. Mire, este es un tema muy interesante porque hay gente... En los años 70, 80, 90 del siglo anterior, se decía cocinar, inclusive se dejaba toda la noche. Porque claro, los temas de temperatura no estaban, el Perú estaba en otro momento. Ahora que ya tenemos todo, entonces ya comemos al estilo japonés. O como comían los mismos pescadores en épocas de antaño. Entonces, hogaño, nosotros podemos comer de esa manera, felizmente, sin ningún problema.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, que és el fet de poder-ho compartir, també, com deies, no? I poder veure que hi ha molta variabilitat i que no hi ha un ceviche, com deies tu ara, hi ha més de 100 ceviches o de 150 ceviches diferents. Per tu, en el rànquing, en el número 1, quin seria el teu ceviche més gloriós?
Mira, el ceviche más glorioso que puede existir es el ceviche de un mercadito en cualquier parte de la costa del Perú, de la persona más humilde, con esas manos cevicheras de antes, ¿no? Porque se ha pijado el ceviche, se ha vuelto demasiado soberano. El ceviche es humilde, fresco, con el mejor producto. Te podría decir muchos lugares, el mercado de Jesús María en Lima, el mercado de Magdalena, ¿no? El Rímac, Chorrillos, Barranco, en el caso de Lima, de Trujillo, en Tumbes, no te puedes imaginar lo que hay en Colán, ¿no? En Paita, increíble.
I clar, és que no pararíem ni queda poder parlar d'aquesta cuina peruana. Jo crec que el millor és que la gent els descobreixi, estigui on estigui. Avui, per exemple, estem a Barcelona, no? A Catalunya, per exemple, per tu, quins són els llocs on hi ha una autèntica cuina peruana?
Bueno, aquí tenemos que... Autèntica. Yo creo que cocina peruana autèntica sigue haciendo Leche de Tigre, el restaurante que yo pertenecía hasta el año pasado. Tengo que decirlo, porque sí, se esmeran, felizmente. Un poco también Ceviche 103, ¿no? Yacumanca hace cocina peruana mediterránea. Podremos rescatar algunos platos, pero bueno, esa es su función. Gastón quiere ese estilo. Genial. Aquí encontramos esto. Donde he encontrado cocina más auténtica peruana por el mercado es en Madrid, ¿no? Pero digamos que en Cataluña es lo que podremos decir, ¿no? También Ají, el restaurante aquí en el Hotel Ritz, ¿no? Abajo, al lado del casino, de Alejandro Ormeño, la chef, también hacen cocina peruana clásica, ¿no?
Clar, i clar, com dèiem abans, que us han portat, diguem-ne, molts indrets, moltes parts de la seva cultura. Per exemple, tu què creus que va portar, no, a Espanya quan va arribar al Perú? ¿Qué es lo que os va a enseñar de la cuina que no hi havia?
Nosotros tenemos un estilo de cocina criolla, que es la cocina con influencia española. Y dentro de ellos viene el plato catalán, el ají de gallina, ¿no? Que viene de un plato ancestral que era dulce, que se convirtió en salado, y tenemos este plato de origen catalán. ¿no? Pero del menjar blanc, ¿no? Uh-huh. Pero España pues aportó muchas cosas, los arroces, ¿no? Trajo el cilantro inclusive, ¿no? Entonces hicimos muchas los cítricos. Entonces, claro, hay muchos estilos, muchos suquets en Perú, la parihuela, el sudado, o arroz, el arroz con mariscos, ¿no? Entonces, es un múltiple el aporte, ¿no?
Del Japó, la cuina Nikkei, ¿no?
Sí, la cocina Nikkei, la limpieza, la técnica, ¿no? La cocina japonesa, tenemos sangre japonesa por todos lados, española, italiana, ¿no?
Y de la parte de China, la chifa, ¿no?
Los cantoneses, el chinito culí, lo que hacía era wok por las calles, street food, ¿no? Y variedad, y nos introdujeron pues el pak choi, el holantao, el kion, ¿no? Productos que ya están en nuestro peruano, el idioma peruano, ¿no?
Niki, tu que ja fa uns quants anys que ets per aquí, què creus que té la cuina, per exemple, catalana, que no ha tingut la cuina o que no té la cuina peruana i que et hagués agradat?
Vosotros tenéis una tierra fabulosa con un producto espectacular que respetamos y que estamos adquiriendo, ¿no? Nos aporta menos es más. Su digamos, la manera de hacer ustedes es sencilla, con excelente producto, excelente técnica y guardan, digamos, un registro correcto, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. También la migración catalana que ocurrió cuando hubo crisis aquí. Muchos catalanes llegaron al Perú, nos han enseñado a comer navajas, percebes, cosas que antes no comíamos, pero que teníamos. Entonces, cuando ustedes llegaron, nos han enseñado, eso me dicen mis amigos cocineros en Lima, ¿no? Sobre todo en mi ciudad, donde hay muchos, por todos lados hay catalanes, ¿no? Entonces, nos han enseñado, entonces, claro, el uso de los tomates, el producto de cercanía, kilómetro cero. Claro, ustedes pertenecen a un país completamente distinto, ¿no? Que guarda pues relación con su esencia, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros también.
Mira, fem una cosa, si et sembla, perquè el programa s'acaba i a més acabem ja la temporada d'estiu. Però tu i jo ara parlem i a veure si fem una barreja, un mestissatge entre la cuina catalana i la cuina peruana. Compres?
Claro que sí. Estoy pensando en una esqueixada acevichada.
Va, no? Doncs mira, vaig a buscar el bacallà i torno.
Perfecto.
Niki Ramos, moltíssimes gràcies i que acabis de tenir un bon estiu.
Encantado. Gracias por la invitación.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, per acabar la fonda d'aquest estiu del 22... una frase del senyor Alain Duquesse, que crec que representa l'esperit que tenim aquí a la fonda. Diu, la cuina no la pots separar de la persona que la fa ni del lloc a on la consumeixes. I això és el que ens agrada aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, gaudir de la gastronomia a partir dels seus orígens, a partir de la pagesia de terra endins, a partir del mar, de la pesca de mar enllà, a partir de la gent que més en sap, de tota la pagesia, perquè vosaltres ho sabeu, que sense pagesia no hi ha cuina. Esperem que ho hàgiu gaudit molt, molt, molt. Nosaltres ho hem fet i us donem les gràcies. Des d'aquí, de Catalunya Ràdio, en Dani Jiménez i un servidor, un equip que fa furor. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.
festa. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.